Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Fa uns minuts compartíem conversa amb Oriol Rossell i la Federació Empresarial del Gran Penedès i ara continuem parlant d'economia i d'empresa perquè qui ens acompanya és el president de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès que ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia. Doncs efectivament el que ens acompanya ara és el president de la Cambra Territorial de l'Alt Penedès. Ramon Giró, molt bon dia, com estem?
Oh, molt bon dia, molt bé. Gràcies.
Sempre és un plaer retrobar-nos aquí al Penedès en xarxa en aquests minutets parlant d'economia, d'empresa, apropant actualitat de l'Alt Penedès. Si et sembla, comencem amb el Dia de la Cambra de l'Alt Penedès 2023. Va ser fa uns dies. Com va anar?
Molt bé. Vam aplegar gairebé a 70 o 80 empresaris del nostre territori, juntament amb institucions, administració, o sigui que va ser un dia de festa, sobretot, no? Que és el que volem. I poder-nos trobar, i poder xerrar, i poder compartir iniciatives, bueno, fidelitzats entre els uns i els altres i mirar de col·laborar. Això ho vam fer el 4 de maig, al Fòrum Verger de Vilafranca. Nosaltres tenim la seu allà a l'estació de Vilafranca i bé, es tenia que haver fet cada any, però no va poder ser, i l'altre que havíem fet, que havíem organitzat, va ser quan vam entrar el nou grup que entràvem a la Cambra, i el vam fer al Vinceum, també amb molt d'èxit, i bé, va estar interessant perquè teníem diversos ponents, jo tenia que fer la presentació, després hi havia la presidenta, la Mònica Roqui, sobretot un ponent que és un doctor que està a EADA, que es diu Marc Puntí, que va parlar sobretot d'aquesta creativitat i disrupció en el món de l'economia, com hem d'entendre les empreses i com ho hem de muntar perquè la gent estigui contenta, la gent que tenim a dintre de les empreses i quina actitud s'ha de prendre per tal de que aquestes empreses cada vegada siguin més agradables de cara a l'ambient que hi ha dintre i també de cara a l'ambient que surt cap a fora.
De fet, innovació i creativitat són dos pilars fonamentals.
És que jo recordo quan, i és una anècdota, si m'ho permets, quan jo tenia que anar al col·legi, a l'escola, ostres, em feia un mal de cap i m'agafaven tots els mals, no? I ara veig que el jovent, jo tinc fills, i al col·legi hi anaven amb moltes ganes. O sigui, el problema era quan els deies, ostres, hauríem de fer altra cosa que no sigui. No, les ganes eren d'anar a l'escola. Hem de lograr que l'ambient que hi hagi a l'empresa, perquè ens hi passem moltes hores a la feina, sigui exactament això, sigui un lloc on tinguem moltes ganes d'anar-hi, no només perquè sigui obligació, perquè cobrem, perquè tenim un sou, sinó al mateix temps perquè és el nostre àmbit de part de la nostra vida i passem moltes hores i, per tant, ha de ser un lloc maco, agradable, i això ha de ser compartit per tothom, tant per l'empresari com pels tècnics com pels empleats. I bé, hem de lograr aquest ambient. Per tant, la creativitat és necessària.
És important, no? És important. Entre els reconeguts en aquest Dia de la Cambra, empreses com Mitjans, Novell i Actua.
Sí, aquí vam estar rumiant i dintre del Consell d'Administració, clar, vam parlar de... Perquè moltes vegades en el món vitivinícola, que és potser el majoritari aquí, doncs ens pengem moltes medalles i ja tenim moltes coses, i vam pensar que seria interessant obrir una mica més, sí, dintre del món agroalimentari, i tant Mitjans com Novell jo penso que estan dintre aquest àmbit, però a més empreses que tenen la capacitat d'exportació, d'obrir-se, de crear noves coses, i buscàvem una mica aquests dos perfils, no?, una mica diferents. I per altra banda, el d'Actua, jo vaig estar treballant durant molt de temps i batallant-ho perquè volia que una cooperativa d'inserció social, una cooperativa que està treballant amb joves amb ganes d'emprendre, de crear empreses, amb gent que precisament tenen les seves dificultats, doncs que tenien que participar amb el Consell de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquí a l'Alt Penedès. Clar, a més els hi xocava una mica, perquè deien, ostres, és que el que és la cambra és un concepte com arcaic, com molt empresarial, molt dur, i clar, no, els hi donava la sensació de que no encaixaven. Jo, precisament, penso que és al revés. O sigui, que un tipus d'aquestes cooperatives encaixen molt bé dintre d'aquest àmbit de creació de noves empreses i de creació de nous llocs de treball, d'iniciatives, de cerca, de subvencions... I per tant, era molt important de cara a donar aquest lloc a aquesta gent que, bueno, que tenen els seus problemes a l'hora d'aconseguir una feina.
Al final, Ramon, l'Alt Penedès és molt més que el sector de vins i caves.
És que és molt ample i són molts sectors. Tenim el sector de l'automoció, que és importantíssim. Mm-hmm. El sector dels serveis és també... Llavors, sí, el sector agroalimentari i sobretot el vitivinícola és una mica el pal de paller de tot plegat, però no hem d'oblidar tota la resta de sectors que hi ha aquí en el nostre i d'altres sectors que cada vegada pujaran molt més, com poden ser el del turisme, que l'estem treballant molt bé a través de tot el que és paisatge, tot el que és incentius a les empreses, de cara a que els cellers puguin tenir els seus llocs per tal d'acollir gent, etcètera, etcètera. O sigui que és una... Jo crec que tenim un territori multisectorial i, a més, molt ben compensat entre grans empreses potentes, ben reformades i petites empreses, i després mitjanes empreses que estan creixent amb molt bon ritme, ja dic, sobretot amb el món aquest agroalimentari. Per tant, el vitivinícola, per suposat que encara segueix sent molt fort, però no hem d'oblidar els altres sectors.
Anem, si et sembla, amb xifres, amb les xifres del primer trimestre d'aquest 2023, amb aquest informe que publiqueu, per saber una mica on estem.
Bé, estem en bona línia, tot i que els comptes de cotització quant a nombre d'empreses ha baixat una mica, hem perdut 21 empreses, sobretot petites. A Catalunya han crescut un 0,6%, aquí a la Penedès han baixat un 0,6%. En quant a grans empreses han crescut una mica, o sigui que això també és curiós, no? Ens agrada dir que aquestes grans empreses segueixen estant fortes aquí en el nostre territori. I en quant a nombre de llocs de treball estem bastant bé, tenint en compte que les dades són equiparables a les que hi havia en el 2008 i des de llavors no havíem tingut unes taxes d'atur tan baixes com fins ara. Estem, em sembla, al 9,8%, més o menys, en taxa d'atur. O sigui que en llocs de treball estem en 42.805 llocs de treball aquí a la nostra àrea, però hi ha 49.000 persones que estan treballant, que estan cotitzant. Per tant, hi ha 7.200 persones, aproximadament, que treballen fora. O almenys la diferència és aquesta. Això vol dir que som un territori on poden venir gent a viure i anar a treballar si tenim bones comunicacions, lo típic, no? Si cuidem el nostre paisatge, si trobem lloguers de pisos a uns preus adequats, o sigui, si tot plegat, tot aquest ecosistema és interessant, vol dir que hi haurà gent que vindrà a viure aquí i que podrà anar a treballar fora.
Capacitat de traure a gent de fora de la comarca, i una cosa molt important que comentaves i que comentem sovint quan tenim aquí el Penedès en Xarxa, el tema de la infraestructura de comunicacions, de comunicar-nos millor amb la resta de comarques, que de vegades costa una cosa tan simple com comunicar l'Alt Penedès amb el Garraf, que el tenim al costat.
És una comunicació que privada funciona molt bé, perquè tenim una autovia impressionant que es va fer en el seu dia i és fantàstic, però és privada. O sigui, no tenim un sistema públic de comunicació entre el Penedès i Garraf, ferroviari, per suposar que no. Mm-hmm. Imagina't, si volem anar cap a Sitges o Vilanova hem d'anar a Sant Vicenç o hem d'anar a Barcelona, mm-hmm. no? Que això és horrible. Però tampoc, jo a vegades penso que aboquem molt esforç de cara als trens, però he estat a països de Sud-amèrica on no hi ha trens perquè la geografia no ho permet i, en canvi, hi ha molt bon servei d'autobusos. Mm. Avui en dia hi poden haver autobusos elèctrics que no contaminen i que, si hi hagués un bon servei, faria que tinguéssim molt bona comunicació cap a la platja. I cap a l'interior es passa més o menys. O sigui, cap a l'interior tenim aquesta C15, que a veure si ja s'acaba d'una santa vegada, perquè és horrible, però tindrem una mica de comunicació. Això sí, seguim igual, privada. No tenim bona comunicació pública ni per tren, ni per autobusos, ni per cap altre sistema bo, diguem-ne, amb Igualada. No? I això és bé, aquesta tangencialitat que tenim tot el que són territoris del voltant de l'àrea metropolitana, tenim un problema. Sabem que Barcelona segueix sent tan radial, quasi, perquè tenim el mar que li impedeix, com Madrid. I això està molt bé, perquè és un pol d'atracció, per suposat, i és un bon centre de treball, però hauríem de mirar de poder-nos intercomunicar tots aquests territoris que estem al voltant d'aquesta àrea tan potenta que és l'àrea metropolitana.
Ara comentaves, posem molta atenció en els trens, però potser no ens fixem tant en els autobusos i en aquesta connexió ara mateix gairebé inexistent, en aquesta vegueria Penedès, el Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia, en la que la comunicació intercomarcal per carretera a nivell d'autobús és gairebé inexistent.
És mínima, i és un bon substitut. O sigui, quan no tens trens has de substituir-ho, tenint en compte que això sí, has de tenir unes bones carreteres, però pots substituir, i avui en dia, ja dic, hi ha el sistema d'autobusos, per exemple, per anar a Barcelona, quasi és més eficaç l'autobús que el tren, i això ho sabem tots els que ens agrada. A mi sempre m'ha agradat agafar el tren, però moltes vegades dius, no, mira, saps què, agafaré l'autobús perquè és més ràpid, més segur i tot, si l'autopista, que això és l'altra cosa, si les autopistes no estiguessin tan col·lapsades com fins ara.
Ramon, tema del sector de vins i caves. Justament, mira, bé perquè aquesta setmana s'ha signat aquest conveni que feia tant de temps que s'anava al darrere, i tot i que hi ha informacions contradictòries durant les darreres setmanes, per exemple, s'ha parlat molt de que tindrem una collita molt minsa, per tant, un augment de... fa preveure un augment de preus. Estem en un moment de context complicat en el sector perquè fa això, no a nivell de vendes, que crec que els nivells estan força estables.
Força bé, sí. Jo l'altre dia, quan vaig veure ploure i va pedregar una mica, aquí Sant Sadurní, pensava que era com si hagués sortit el sol enmig d'una nit molt llarga, no? I per mi era veure el sol. I era un plaer, i sorties a fora i deies, ostres, menys mal que plou, no? Això és una sensació que hauríem de tenir tots els ciutadans quan veiem ploure, perquè és que no hi estem gens acostumats. Però és que la vinya, ara és un moment en què el raïm ja s'està començant a formar, és una flor, hi ha varietats més que menys, però ara l'aigua ens és vital, ens és totalment necessària. I si no plou, doncs bé, tindrem una poca collita, potser qualitat, però jo sempre penso que les plantes maltractades tampoc no generen bons fruits i, per tant, més val que no pateixin massa. Però haurem d'esperar a veure què passa amb la pluja. De moment, les empreses tenen bastant de producte amagatzemat, vins i caves, i, per tant, això podrà, d'alguna manera, amortir una mica la baixada de producció que pot haver-hi. Si no plou, esperem que plogui, perquè de raïm jo en veig. O sigui, jo vaig a la meva vinya i veig força raïm. Però, clar, és que si no plou, potser no hauria de deixar de fer caure. I, de moment, estem esporgant tothom i mirant sempre al cel a veure què és el que passa, no? I veure les prediccions que hi haurà. Però les exportacions estan funcionant força bé i en principi, doncs, el sector està força ben compensat. El tema del conveni era necessari, per suposat, portàvem, sí, 3 anys, però era bastant generalitzat. O sigui, aquest tema és un tema que tots els sectors de tot arreu tenien els convenis una mica congelats, veient precisament que hi havia unes inflacions molt altes i que aquestes inflacions feien que fos molt difícil determinar quins eren els increments que hi tenien que haver-hi a l'hora d'actualitzar els convenis. I sí, ja tocava, però a més tocava no només per ara, sinó fins d'aquí 2 anys, que és una mica el que s'ha aconseguit, no? Arribar a un acord entre totes les parts i que més o menys tothom estigués prou content.
Ara ho deia, segurament no havíem estat mai tan contents per veure ploure com en els últims dies, eh?
Era necessari, però bé, va ser molt dispers, eh? Aquí a Sant Sadurní van caure 23 litres, però a Gelida van caure 5 i a Vilafranca de 12, vull dir que tampoc no va ser una gran pluja. Aquí ja sembla que sí.
Veurem la previsió pels propers dies, que sembla que han de venir uns dies de pluja, no sé, creuem els dits.
Pel maig cada dia un raig, no, diuen? A veure si és veritat.
A veure si és veritat. Ramon, eleccions a la Cambra de Comerç. El mes de setembre comenceu ja a engegar aquests motors ja amb la presentació de candidatures.
Sí, la presentació de candidatures comença ja aquest mes i la llei primer es va tindre que aprovar la llei. Ja tenim la presentació de candidatures sobre la taula. Jo penso que és interessant perquè, a més, doncs, han canviat una mica la distribució dintre del ple. En el ple abans hi havia 40 cadires de 60. 40 eren elegibles democràticament per votació de totes les empreses que estan dintre del cens de la cambra. I hi havia 12 cadires que eren, dèiem, de plata perquè eren d'empreses que tenien una aportació econòmica determinada important, i després 6 cadires que eren de les patronals, repartides entre les patronals més importants que hi havia aquí a la Cambra de Comerç de Barcelona. Bé, es va dir que això de vendre unes cadires a unes empreses per aportació econòmica que no era massa democràtic, i es va aprovar en el ple per majoria absoluta de que d'aquestes 12, 10 desapareguessin i, per tant, entressin a formar part de les... No, 12 de les 14 que hi ha. 12 fossin per elecció democràtica i 2 tenien que quedar prop per obligació de la llei de cambres que hi havia en general. I així ho van fer. Per tant, ara, en comptes de 40 cadires, n'hi hauran 52 repartides amb els diferents epígrafs. I, per tant, les votacions poden ser una mica més divertides, que seran entre el 15 de setembre, entre el 15 i el 20 de setembre, les primeres telemàticament, i després els últims dies ja presencials, sembla que hi ha 1 o 2 dies.
Més eleccions.
Bé, sí, no? I ojalà n'hi haguessin cada dia, quasi bé, si realment això ha de servir per anar actualitzant i renovant tots els equips que hi ha presents a les diferents institucions.
Ramon, d'una cosa que acostumem a parlar, sobretot en els últims mesos, anys, quan et tenim aquí, és de matèries primeres. Ara fa un moment parlaves també de la inflació, de l'augment de preus generalitzat, cistella de la compra per descomptat, però també gas, llum. Abans parlàvem de la sequera i, per tant, també ara tenim a sobre un pla de reducció d'aigua. Per tant, el panorama...
Panorama, a veure, panorama de cara a el que ens ve, es calcula, o tenim calculat des del Centre d'Estudis, el Departament d'Estudis de la Cambra, que hi haurà un increment d'un 1,8% enguany i d'un 2,2% de l'IPE, de l'IPC, perdona, del PIB l'any que ve. Per tant, si tenim un increment del 1,8%, està prou bé. Això ha vingut per 3 motius. Un és el dinamisme del mercat laboral, l'altre seria la resiliència del consum de les llars, la gent encara segueix comprant, i l'altre és una forta afluència del turisme estranger, que seguim sent un pol d'atracció, no? Aquests 3 factors fa que, de moment, el PIB pensem que pot augmentar, no? Per tant, hi ha una evolució positiva en general, no? I haurem de veure què és el que passa. Però, clar, hi ha riscos a la baixa. I aquests riscos, bàsicament, són el de la inflació, que, com que és una inflació subjacent que ja la tenim ficada dintre, farà que els tipus d'interès segueixin sent alts i que puguin fins i tot créixer una mica més. Per tant, hem de veure quins factors faran que aquesta inflació es moderi o no. O sigui, hi ha els conjunturals, que són coses que no hi podem fer-hi res, com la sequera, com les existències de petroli o de gas o el que sigui. I després els estructurals, que són aquests augments dels salaris, que de moment, com que ja s'estan signant aquests convenis, farà que ja es pugui calcular tot plegat. I, per tant, en principi, tot això doncs, farà que estiguem veient a veure què és el que passa. Clar, si segueix la sequera, el preu dels aliments tornarà a pujar una mica més, perquè hi haurà menys producció, hi haurà manca... Per exemple, en el món del cereal estan amb uns problemes terribles. Els fruiters, exactament igual. O sigui, tot el que són totes aquestes matèries bàsiques, doncs podem tenir els nostres... manca de subministrament. O sigui que hi haurem de veure què és el que passa.
Optimisme moderat?
Sí, jo de per si ja ho soc, no? I tu ja ho saps, que soc optimista i molt positiu. O sigui, jo penso que davant dels problemes busquem solucions, no? I això és una mica també el que ens ensenyen o el que aprenem en el món empresarial, que més que buscar problemes, busquem solucions a aquests problemes que ja ens venen per tot arreu i que ja en tenim tants que ja no ve d'aquí, no?
Ramon, sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa, conversant durant uns minutets sobre aquesta actualitat d'economia i empresa de l'Alt Penedès. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat.
No. Penedès en Xarxa.
Però jo t'espero com si res...
És el bailoteo dels Tiets o de Tallets, que aquest dissabte segurament sonarà en el concert que tindrà lloc a Vilafranca per commemorar els 75 anys dels Castellers de Vilafranca.
I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar.
I de fer el bailoteo, cada nit veig junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa, perquè vull que tornis, si no, aquí t'espero. I digue'm, bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell.
M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu.
I de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis. I si no, aquí t'espero.
Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del jangueo, parlem al parquiner. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res, perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. I de fer
el ball... Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Cunit segueix el camí del Vendrell i tanca les dutxes de les platges. El Vendrell ja fa dos estius que manté les dutxes de les platges tancades com a mesura d'emergència davant la sequera. Una decisió que des del passat abril també ha decidit prendre l'Ajuntament de Cunit. Des del consistori cunitenc han confirmat que des de la Setmana Santa no funcionen ni les dutxes, ni els rentapeus, ni els lavabos que hi ha a la zona de platges. És una decisió que ha pres el govern municipal davant la intensa sequera que afecta el territori català. A més, des de fa uns dies, Cunit ha començat a aplicar altres restriccions perquè el municipi ha passat a formar part dels que es troben en estat d'excepcionalitat. Això significa que només es poden gastar 230 litres per habitant cada dia i no es pot fer servir l'aigua potable per netejar els carrers o regar els espais verds. Demostració de càmeres corporals per a les forces de seguretat aquest divendres a Sant Martí. Divendres, demà, a partir de 9:45 del matí i fins a 1 del migdia, el conjunt monumental de Sarroca, de Sant Martí Sarroca, serà escenari d'una jornada de demostració de càmeres corporals per a les forces de seguretat. La jornada comptarà amb la participació d'especialistes com el cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, i el sotsinspector de la policia local de Sant Quirze, Andreu Tàpia. S'han celebrat els concerts finals del programa Més Música a Vilafranca amb la participació de 400 alumnes. Uns 400 alumnes de 8 centres educatius de Vilafranca han participat als 3 concerts finals del programa Més Música, 2 d'instruments de vent i un de corda que s'han fet a l'Auditori Maria Rosa Juncosa aquest mes de maig. Els joves intèrprets, tots ells de 4, 5è i 6è de primària i també de 1er i 2er d'ESO, han tingut l'oportunitat de tocar junt amb el seu grup en un escenari professional i han ofert uns concerts molt emocionants on tots els assistents han gaudit de les peces que s'han interpretat. Més Música és un programa impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca que promou l'aprenentatge d'un instrument dins l'escola amb la participació de tot l'alumnat del grup classe formant part d'un grup musical. I acabem explicant-vos que el Festival de Poesia a les Caves celebra demà la tercera cita d'aquest 2023. Poesia a les Caves és una iniciativa impulsada pel poeta sadorninenc Santi Borrell i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que se celebra tradicionalment els divendres del mes de maig. Aquesta aposta pels recitals de poesia ha anat quallant amb els anys, com ho demostra l'afluència de públic i la confiança de les bodegues que, una vegada més, obren les seves portes a la poesia. El cicle de poesia és d'entrada gratuïta i cada sessió compta amb la participació de diferents poetes i poetesses. Aquest divendres arriba a la tercera cita, que es durà a terme a les Caves Recaredo, amb la participació dels poetes David Jiménez Cot, Isabel María Ortega y Estefano Cingolani.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:15. Vivim tots plegats en major o menor mesura hiperconnectats a través d'internet, xarxes socials, aplicacions, plataformes de missatgeria, comerç digital, ocupen una part fonamental del nostre dia a dia i, és clar, comporten riscos. Segons dades del grup de delictes telemàtics de la Guàrdia Civil, els fraus, enganys i estafes al món virtual es van disparar un 40% l'any 2021. D'estafes, sobretot aquelles relacionades amb el mitjà de pagament i de com prevenir-les i reconèixer-les, en parlem avui amb la Gaby Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca. Bon dia, Gaby, ben tornada.
Gràcies, bon dia.
A l'oficina de consum de Vilafranca arriben moltes denúncies, preguntes, consultes o queixes relacionades amb el comerç digital, amb el món digital?
Sí, sí, i tant, cada vegada més. L'any passat es van disparar molt les reclamacions en relació al tema de les estafes o fraus per internet o per telèfon. Cada vegada és més habitual aquest tipus de frau. Es basa molt en la confiança, és a dir, que siguin probables o creïbles per a la persona que és víctima d'aquesta estafa i que entri dins de les possibilitats, no?, del seu entorn habitual. Si ells juguen amb les probabilitats, eh? És a dir, que si tu ets client d'Endesa o client de Bankia i resulta que se't presenta la possibilitat de rebre un correu o un SMS o un avís, no?, fent-se passar, usurpant la identitat d'aquesta companyia, doncs, esclar, amb tu se't disparen les alertes perquè, clar, tu ets client d'aquella companyia. Aleshores, clar, és més probable, doncs, que d'alguna manera piquis.
Que caiguis, no?
Que caiguis,
de quatre
sí,
potes.
Sí, sí,
clar,
sí.
Perquè tot sovint als mitjans de comunicació parlem d'estafes sonades o molt mediàtiques,
sí,
però suposo que n'hi ha moltes més.
Sí.
I tots som susceptibles de caure, i com deies ara, de quatre potes. Eh?
Sí, sí, i tant. Cada vegada més, no sé, estem tan envoltats de diferents possibilitats, no? Que si el comerç electrònic, que si la banca online, que si les targetes. Cada vegada hi ha més mitjans pels quals podem caure, no? Per exemple, les més habituals, no? El comerç electrònic, doncs, bueno, clar, amb la digitalització i s'ha augmentat molt, no?, la quantitat de transaccions electròniques que fem. I, bueno, doncs, hi ha la possibilitat de que els hackers, doncs, manipulin el trànsit d'una web, no?, per redirigir-se a pàgines web falses que introdueixen un malware, no?, en el dispositiu, i que això fa que s'apropiïn de les teves dades.
De les teves dades, dels teus diners.
Això mateix. Llavors, clar, et trobes amb càrrecs econòmics en el teu compte que tu no has autoritzat o que tu no reconeixes, no? A veure, per exemple, no ho sé, ara pot ser...
Tens algun cas,
sí,
sobre,
sí,
la taula?
Sí, sí, tant.
Vinga,
i tant.
Va.
En tinc molts, però poden tenir moltes formes, eh? Els més habituals són falsos anuncis de lloguers de pisos o de lloguers per les vacances o falsos anuncis de feina, coses d'aquest tipus, no? Que, clar, tu, doncs, estàs buscant aquesta... necessites aquesta... bueno, doncs, aquest servei, i quan entres a la web, doncs, veus una possibilitat de contractar, doncs, per exemple, una habitació de lloguer, doncs, que és econòmica, que és llaminera, en un lloc cèntric, tal, les fotos acceptable, tal, vale, doncs, et fan contactar, doncs, amb el propietari. Normalment són portals d'aquests grans que posen en contacte l'usuari amb el propietari. I el propietari, doncs, bueno, doncs, et passa la informació i et diu que, doncs, per poder fer la reserva has de fer un pagament. Què passa? Aquest pagament es demana moltes vegades que es faci per transferència. Hem d'evitar pagar per transferència. Val?
Sí, millor
sí,
que no.
Millor que no, perquè les transferències no són recuperables fàcilment. Val? Només passades les primeres 72 hores és molt difícil poder recuperar els diners d'una transferència. Llavors, ja, si ens demanen una transferència...
Mal pensem.
Mal pensem, sí. Per què? Què passa? Que, doncs, l'estratègia, ja hem tingut un parell de casos amb la mateixa forma d'operar, no? L'estratègia és... mira, que no hem rebut bé la transferència, que hi ha hagut un problema, que l'hauries de tornar a fer.
Dues vegades et demanen els diners.
Sí. No et preocupis, que segurament el banc ja et tornarà els diners que vas pagar, però és que nosaltres no ho hem rebut bé i l'has de tornar a fer.
És el hacker el que demana dues vegades
sí,
els diners.
Sí, hi ha gent que ha arribat a fer quatre transferències.
Fins a quatre.
Fins a quatre transferències. O sigui, ells van repetint la jugada i mentre tu, no, fins que tu no te'n dones compte de que possiblement és un frau, doncs vas, clar, tens molt interès. O sigui, juguen amb l'interès, no?
Clar, perquè si no perdràs aquella opció, aquell pis, clar, aquell apartament de vacances...
Això mateix, que a més, doncs és difícil de trobar perquè hi ha molta demanda, perquè tal... Per... Clar, juguen, el que dèiem, amb la necessitat o amb la... l'interès que puguis
sí,
arribar
sí,
a tenir.
Sí, la pressió, no?
Això mateix. Llavors, clar, què passa? Que ja ha passat... Normalment, ja ha passat el termini perquè tu puguis recuperar... perquè, clar... Com que es comuniques per correu electrònic, doncs clar, tampoc és immediat, no? Llavors vas rebent missatges i ells van aprofitant per...
Anar demanant més diners,
fins a veure fins on pots arribar. I llavors, quan te'n dones compte, doncs és clar, encara que miris de fer la denúncia a la policia, que, a veure, aquestes denúncies... és molt difícil que prosperin, perquè, a veure, són quantitats petites que potser per tu són importants, perquè, a veure, tenim, moltes vegades són, jo què sé, bueno, la quantia és petita, però poden ser 300, poden ser 1.000, poden ser 2.000, és a dir, són quantitats que no són molt, molt elevades. Clar, què passa? Que si la policia no arriba a identificar la persona que ha fet aquest frau, és molt difícil que pugui actuar. Tu pots posar un coneixement, pots portar la denúncia a la teva entitat bancària, però què passa? Que la teva entitat bancària, si tu has donat les teves dades o si tu has fet la transferència, en aquest cas la transferència no és fàcilment recuperable, doncs poc es pot fer per poder recuperar aquests diners.
Altres ciberestafes amb les sí, que ens podem trobar de morros i caure i de quatre potes.
Sí, per exemple, el tema de la banca online. El tema de la banca online, doncs, estafen a l'usuari fent creure que està en un lloc de confiança, val, per robar les dades i realitzar-li els càrrecs, no? Llavors, bàsicament hi ha tres maneres. El típic correu electrònic, el que dèiem abans, fent-se passar per una companyia o per una entitat doncs, que tu puguis reconèixer.
De
la qual ets client. Llavors aquest correu electrònic et redirigeix a aquesta altra web, no? Falsa, doncs, per dir alguna
cosa. Però què et demanen? Perquè a mi, si el meu banc m'envia un correu electrònic i em demana sí, diners, em farà mal
no,
pensar.
No, et demanen les dades.
Dades.
Clar,
però les dades ja les tenen, també em farà mal
clar,
pensar.
Clar, però et diuen que cal que actualitzis les claus d'accés o et diuen que per activar una targeta has de doncs, entrar en aquest enllaç i posar les teves dades, coses d'aquest tipus. Això pot ser per correu electrònic, per SMS o també per telèfon. Per telèfon també. És a dir que, per exemple, et truquen i et diuen mira, li truco, sóc el seu gestor del banc, que hem comprovat que estan intentant fer-li una estafa i que necessitem revisar totes les claus d'accés per poder-li garantir la seva seguretat i tal.
De nou la pressió,
sí,
no?
Clar, tu truquen i et diuen això...
T'espantes. Doncs,
clar, t'espantes en aquell moment i a més, de vegades, fins i tot, no sé, saben el teu nom o saben alguna dada, no?, que clar, et fa pensar que, ostres, que potser sí que és veritat.
Que realment és el gestor
sí,
bancari.
Sí. O és el servei d'atenció al client, o és... I aleshores, doncs, clar, davant d'aquella situació, doncs, bueno, doncs accedeixes a donar les claus. Si tu dones les claus i dones les teves dades, estàs venut, bàsicament. Sí, perquè... Clar, perquè després, clar, ells podran realitzar les operacions, val?, de tal manera com si les haguessis fet tu.
Per tant, trigaràs a adonar-te'n.
Clar.
I el banc tampoc detectarà res.
Clar, quan li demanis al banc que acrediti com s'ha fet aquella operació, perquè tu pots dir, és que jo no ho sabia, però clar, si tu no ho sabies, però has donat les claus, doncs...
D'alguna manera autoritzes.
No? Has autoritzat, perquè és, o sigui, a l'hora de fer la traçabilitat de totes les operacions, el doble factor d'autenticació que es necessita per poder donar el consentiment, no? Que saps que normalment ha d'haver-hi una clau de pas, no? I també ha d'haver-hi un factor addicional, no? Ja sigui...
Un número,
sí,
lletres,
això mateix.
Una clau, vaja.
Sí, o entrar en l'aplicació de la seguretat del teu mòbil. Val? Uh-huh. Llavors, clar, si tot això tu ho has facilitat d'alguna manera, és com si ho haguessis fet tu. Llavors, clar, a l'hora de la veritat...
No hi ha manera de provar... Que no has estat tu.
Això mateix. I llavors, quan fem la reclamació al banc, el banc ens envia tota la documentació acreditativa de tots els passos que s'han fet, i aparentment és tot correcte. I no hi ha manera de poder-ho, de reclamar la devolució dels diners.
Mala peça el talí, fins ara, amb tots aquests casos hipotètics que estàs portant.
Sí, sí, sí. Només en els casos en què hi hagi, és a dir, que tu no hagis facilitat les dades i t'hagin clonat, per exemple, les dades d'una targeta de crèdit. Val? Aleshores, si realment tu no has donat les dades, hi ha hagut un fallo de seguretat del sistema, no? del banc o del sistema de pagament, aleshores sí que podríem demanar responsabilitat a l'entitat bancària.
Però primer ells han de reconèixer que han tingut una errada.
Sí, però a vegades hi ha bueno, diguéssim que hi ha fallades massives, perquè clar, també, ells també són víctimes, a vegades els serveis bancaris són víctimes també de hackers, no? I han tingut fallades del sistema generalitzades. Llavors, home, si ells no poden garantir la seguretat de les teves dades, s'han de fer responsables.
Quines altres ciberestafes circulen?
Sí, doncs això que dèiem, per exemple, les de les targetes de pagament, doncs a vegades ja copien les dades, no? Ja sigui quan estàs operant en un caixer automàtic, per exemple, no? Que tenen maneres d'injectar uns dispositius, injecten un sistema en el caixer que pot arribar a copiar les dades, o, per exemple, doncs, a vegades, no sé, pots anar a un restaurant o a un lloc i donar la targeta de crèdit i que puguin arribar a copiar-la. Ara, per exemple, amb el sistema aquest de contacte és més difícil, però si no fem servir aquest sistema i posem, per exemple, posem el PIN i tot això, si algú et veu o si algú doncs pot arribar a copiar les dades de la teva targeta, doncs això doncs també pot ser, després amb aquestes dades poden fer compres no autoritzades. Per exemple, tenim un cas, no?, d'una persona que doncs, bueno, s'ha trobat amb uns càrrecs fets amb la seva targeta a un hotel de la Xina.
Déu-n'hi-do.
I clar, ella diu, bueno, però és que jo...
No hi he estat mai, no? Segurament.
En aquestes dates no he estat a la Xina, no? I la meva targeta no ha sortit de casa, o sigui, no l'he perduda, no me l'han robada, no me l'han... Com han pogut fer aquest càrrec, no? Doncs en algun moment, segurament, ja sigui en el caixer o en algun establiment, li han pogut arribar a copiar les dades, no?
I en aquest cas és fàcil reclamar?
En aquest cas...
És com molt obvi, no?
Sí, és més
Segur
fàcil.
Segur que pot demostrar
és més
que
fàcil.
Estava aquí.
Sí. El que passa que una mica, mira, la nostra experiència és que també depèn molt de cada entitat bancària i de cada cas. És a dir, la política que tenen les entitats bancàries per accedir a retornar els diners o no, va una miqueta en funció de l'import, del tipus de client, del tipus d'estafa, no? És a dir, si pots...
És flexible, no?
No hi ha, de veritat, no hi ha una norma
negre
fixa,
sobre blanc,
saps?
No?
No,
a la qual
no
puguis acudir.
Has de provar sempre de reclamar, sempre ho has d'intentar. El primer que has de fer és posar la reclamació, l'entitat té 15 dies per contestar-te i dir-te si te l'accepta o no. Si no te l'accepta, pots adreçar-te al Banc d'Espanya. El que passa que, clar, el Banc d'Espanya, doncs clar, també té diguem, una diferència, no?, segons el tipus de cas, el que dèiem, no?, si tu has facilitat les dades o no les has facilitat. Si realment no es pot provar la manca de consentiment, doncs el Banc d'Espanya et dirà, és que, miri, vostè ha facilitat les dades, per tant, no tenim mitjans de saber si vostè ho ha autoritzat o no. Si de cas vagi al jutjat i miri de, si té alguna prova, doncs intenti reclamar per la via judicial.
Veiem que reclamar no és fàcil, es pot fer, però que tornin els diners és complicat. Per tant, posem el focus en com protegir-nos d'aquestes estafes digitals. Què recomanaries?
El millor és la prevenció, és això, perquè quan un cop que ens hi hem trobat ja es fa la cosa, es fa més complicada, no? A veure, mira, depèn. En el cas del comerç electrònic, val? Doncs bé, les recomanacions són, lògicament, sempre verificar la URL, que sigui segura, que tingui, sabeu que comença per HTTP i que hi hagi una S a darrere, que és la S de seguretat, val? Desconfiar també de correus electrònics que tinguin un domini estrany de fora d'aquí, de fora, no saps, d'algun país estranger, o també desconfiar si en el missatge hi ha moltes faltes d'ortografia, perquè és freqüent...
Ah, sí?
Sí. Sí. És freqüent veure...
No són ni polits.
Sí, hi ha missatges que són molt barruers i llavors, sí. Doncs, bueno, si veus que no s'entén gaire el que t'estan dient...
Deixa-ho estar.
Deixa-ho estar, millor desconfia. Tenir, lògicament, instal·lats antivirus és molt important en tots els dispositius per poder doncs, bueno, evitar que s'instal·lin aquests malwares quan s'intenten... Bueno, s'intenten colar-te algun...
I les contrasenyes, perquè és una cosa que ens fa mandra.
Sí, sí, les contrasenyes. Bueno, hi ha aquestes... aquestes aplicacions, no?, que guarden les contrasenyes. Clar, és molt important la custòdia de les contrasenyes, no facilitar-les a ningú, oi? El que passa que a vegades ens costa, no?, de recordar-nos perquè en fem servir tantes al llarg del dia, oi?
I a més et demanen que les canviïs sovint i que siguin llargues, sí, i complexes, sí. I clar, tot plegat fa mandra, costa.
Sí, podem utilitzar aquestes eines per poder... Bueno, hi ha aquestes aplicacions de custòdia de contrasenyes que, bueno, ens poden ajudar, però sí, sí, evidentment, no facilitar-les mai a ningú. A veure, la teva entitat bancària mai et demanarà que facilitis ni les teves dades ni les teves contrasenyes. No t'ho demanarà mai perquè ells ja les tenen. Per tant, és que no hi hem de caure en aquest parany, val? És molt important. Sempre, mira, davant del dubte, desconfiem. Desconfiem i diem, mira, i verifiquem. Si tu t'estan dient que és la teva entitat bancària i que hi ha aquest problema, doncs truca tu a la teva entitat bancària, o posa't tu en contacte. No segueixis el fil de l'engany, sinó que digues, mira, vaig a verificar-ho, ja trucaré
pel
jo.
Pel meu compte.
Pel meu compte. I truques tu directament al teu gestor o al servei d'atenció al client. Si és una empresa, doncs si és una empresa, si és que, mira, és que som d'una companyia de telèfons i ara i veus alguna cosa estranya, doncs verificar i trucar tu a la companyia per veure, assegurar-te de que això és així, no? Després, a veure, sobretot també...
I les wifis públiques, Gavi?
Ah.
Perquè n'hi ha per tot arreu.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta facilitat de connexió.
Sí.
Donen seguretat?
No gaire, no. Sobretot si no fer operacions, no? Per exemple, compres, ni accedir a la banca online en una wifi pública, tret que tinguis algun sistema de seguretat instal·lat com un VPN en el teu dispositiu, millor no fer-la servir. Si només és per consultar alguna web o així, doncs mira, però no realitzar aquestes transaccions si no tens un sistema de protecció. Val?
Deia, si hi ha moltes faltes, mal pensa.
Sí.
Si el que t'estan oferint és un xollo, Potser també sí. faràs bé de mal pensar, no?
Sí,
duros
sí.
o quatre pessetes no n'hi ha, no? Que deia la iaia.
Sí, i no precipitar-se. També és important reflexionar, verificar, perquè de vegades també juguen molt amb la immediatesa, no? És que, clar, perquè si no ho fas ara és com que ja no...
Perds l'oportunitat, hi ha sí, moltes persones sí. interessades, ens has de dir mateix, alguna cosa, no? Aquella
mateix,
pressió.
Això mateix, no? Sobretot això, quan vols accedir doncs, a una feina o vols accedir doncs, això, a un lloguer, doncs, esclar, hi ha molta demanda. I a vegades ens precipitem, no? Llavors, bueno, intentar pensar-ho bé i verificar primer, verificar primer que això doncs existeix, no? No és fàcil, eh?
Si malgrat aquests consells hi caiem, som víctimes d'una estafa per internet, què fem?
Doncs, en primer lloc, comunicar-ho a l'entitat bancària, bloquejar, doncs, si ha sigut amb una targeta, doncs bloquejar la targeta, canviar totes les claus d'accés, val? I posar la reclamació a l'entitat bancària. Val? Posar la reclamació perquè l'entitat, quan tu dius que tu no has autoritzat un pagament, automàticament l'entitat bancària t'hauria de retornar els diners. És immediat. Però què passa? Que després l'entitat bancària ha de verificar la traçabilitat de com s'ha fet aquesta operació. I és possible que, si és un cas dels que comentàvem abans, al final t'acabi fent el càrrec igualment. Perquè, clar, llavors, clar, hi ha molta gent que no ho entén, això, no? Ostres, és que primer m'ho van abonar i ara m'ho han tornat a treure. I com pot ser això, no? Doncs, bé, perquè l'entitat té 15 dies per poder verificar tot això. I clar, llavors t'han fet el càrrec, però si han verificat que clar, tu havies donat les claus i que el càrrec s'ha fet correctament, doncs t'ho tornen a carregar. Llavors, bueno, s'ha de fer la denúncia també a la policia, no? I portar còpia de la denúncia a l'entitat bancària, doncs, per veure si t'ho poden abonar. Però, ja et dic, una mica queda a criteri de cada entitat i de cada cas, perquè cada cas és, sembla tot el mateix, però cada cas és una miqueta diferent, llavors s'ha d'estudiar, eh?
Per tant, és molt millor prevenir,
sí.
sang freda,
sí.
verificar, pensar-s'ho dues vegades i no caure-hi. Sí. Gavi Giralt, moltes gràcies i que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.